Bon dia, Sílvia. Bon dia, Marina.
Hola, bon dia.
Éssers curiosos i, com hem comentat abans al sumari, japonesos són els més curiosos de tot, o què?
Sí, sí, tenia intenció d'abarcar una mica la curiositat arreu del món, la curiositat mitològica, però la veritat és que no tenim prou temps, així que he restringit la cerca en els japonesos perquè tenen molt de joc.
Sí,
molt,
no?
molt, i tant.
Abans i ara, potser, eh?
Sí, sí, de fet és que hi ha tanta tradició i tanta càrrega emocional i ancestral en allà, en aquelles terres, que de dimonis i d'éssers caricaturescs en tenen una barbaritat, que els acompanyen quotidianament fins i tot en coses tan, no sé què et diria jo, no? Del dia a dia, com pot ser la neteja. Doncs hi ha un d'aquests éssers, els Akaname, concretament, que són petits, rojos, amb unes urpes llargues i, sobretot, el més important, amb una llengua extra llarga i afilada, que serveix per arribar a tots els racons del bany. És a dir, és una mena de romba feta criatura estrambòtica, però t'ho neteja tot, t'ho deixa tot, bueno, que podries llepar tu mateix, eh? Vull dir, jo no m'atreviria a fer un cap bany del món, excepte si ha passat abans, un Akaname. Llavors diràs, a veure, perquè és una mena de dimonieta aquest ésser, no? Si tothom el voldríem, a sobre és gratis, no? Un tio que està allà a tots els raconets passant la llengua i que t'ho fa gratis. Bé, hi ha una cosa que hem de tenir en compte i és que els éssers, aquests curiosos, estranys, una mica endimoniats, no podem parlar de dimonis, talment, perquè bé, tota la mitologia japonesa va per banda i hi ha una classificació de criatures que no ens hi posarem perquè és molt, molt complexa. Però diguéssim que aquestes criatures, una crida l'altra. És a dir, si se te'n posa una dins de casa, és molt probable que d'aquí 4 o 5 dies hagis de muntar un hostalet de criatures. I, clar, no totes són tan pràctiques o afables. També convé dir que els Akaname, clar, com que els hi mola tot aquest tema d'anar als raconets, doncs, escolta, els vàters, els banys... pensem que els banys japonesos molts cops són de fusta, per tant, clar, hi ha humitat, surt verdet en els racons. Els hi mola tot això i tenen una mena de gust gastronòmic particular que pot fins i tot afectar els humans. És a més d'alimentar-se de tota la merda que nosaltres generem en el bany, si poses el culet allà on no toca i tens una canàmia baix, igual se't cola a dintre i se't cruspeix la pròstata. Tal com us ho dic, eh? Es cola per l'anus i es cruspeix la pròstata. Homes del món, compte, mireu abans a la tassa, no sigui que hi hagi una canàmia.
Sobretot si aneu al Japó.
Ah, si aneu al Japó, sí, sí. A veure, sí que ara, amb aquests temps globalitzats, a veure si ens arriben fins aquí, eh? Ojo! Val, a veure, no hi ha massa més a dir sobre aquests éssers, eh? Són gairebé còmics explicats des d'aquí, però vaja, sí que és cert que, clar, la cultura japonesa és una cultura que és molt de cap enfora, és del què diran. Per tant, tenir una canami a casa no és per enorgullir-te, no? I dir, mira, tinc un xatxo gratuït a casa, sinó que, clar, si es corre la veu i els veïns saben que tens una canami, vol dir que tu ets un guarro. Llavors ja ets senyalat amb el dit i ja ets, diguéssim, apartat de la societat. Els que sí que vivien apartats de la societat veien els Akanames amb més bons ulls, perquè pensaven, home, doncs mira, si no tinc merda per casa, doncs menys malalties infeccioses que m'arribaran i més que em salvaré. Ja que no he d'estar tan pendent del que diran, doncs, va, tot això benvingut sigui, m'estalvio feina. Bé, això per una banda. Jo n'he portat 4 d'éssers d'aquests que m'agradaria comentar amb tots vosaltres. I un altre, potser és molt, molt adequat per avui, ja que només es presenta en nits, no en dies, però tenim un dia que sembla una mica una nit, estic mirant per la finestra i mare meva, està fosquíssim això. En dies plujosos, no, però en nits plujoses, de boira, de lluna plena, de lluna nova, o sigui, en nits, diguéssim que més que fosques, que evidentment ho són, doncs tenebroses, nits obscures, nits d'aquestes en què sembla que alguna cosa màgica o estranya hagi de passar. Si qualsevol, menys una nit normal. En aquestes nits, pot ser que si estàs alta mar, se t'apareguin els Funayurei. Els Funayurei són les ànimes dels mariners morts. els mariners o qualsevol altra persona que hagi mort al mar. Diguéssim que les ànimes doncs, que estaven en pau amb elles mateixes probablement ja no retornen i aquestes no les veiem. No tenim mai el plaer de trobar-nos amb ànimes en pau amb qui poder tenir una xerradeta tranquil·la. No, no, no. Les ànimes que reapareixen són les dels mariners pertorbats, els mariners amargats, amb afany de venjança. Aquestes ànimes apareixen com petites llumetes en el mar. Te les pots trobar com si fossin mariners surant, però no tindran l'aspecte de mariners. No us imagineu un home barbut i panxut. I... No. Tindran un aspecte com de llum, de reflexió, com una mena de punt que s'eixampla. Si trobeu tot de puntets en el mar, són diversos funaiurei que venen cap al vaixell. Però també és possible que tots aquests funaiurei s'ajuntin en una construcció que cada cop veiem més gran a l'horitzó i que no és altra cosa que un vaixell fantasma funaiurei. Què hem de fer si veiem un vaixell fantasma funaiurei? Instruccions per sobreviure. Per una banda, mai girar cua. Si girem cua, estem morts.
Anava a dir, girem cua?
No! És el més evident, no? Sembla el més evident, però si gires cua, se t'encalla el vaixell i es queda mort per allà. Clar, com que ja no perds el control sobre la dinàmica del vaixell perquè estàs tancat, ells poden fer amb el teu vaixell el que vulguin. El primer que faran serà girar-lo, volcar-lo i moriràs. Què pretenen? Pretenen ampliar la família. Que aquest exèrcit de fantasmes, de mariners fantasmes, sigui cada cop més gran i dominar tots els mars, perquè si tu mors allà, et convertiràs en un d'ells. Una altra cosa que sí que pots fer és armar-te de valor, no?, que diuen, i mirar de fit a fit el vaixell fantasma mentre el travesses. Si és que en realitat és un vaixell fantasma, perquè també es diu que quan s'està alta mar doncs es veuen coses que t'imagines que sí, però després resulta que no, que portes uns traguets més de rom cremat, per exemple, i potser quan t'imagines que tens un vaixell funaiurei, doncs resulta que és un altre vaixell normal i corrent i acabeu tallats tots dos. Per tant, sobretot important tenir la seguretat que és un vaixell fantasma abans de provar de travessar-lo de fit a fit. Una altra cosa que pot passar és que hi hagi un gran funaiurei. És a dir, en lloc de petites llumetes que s'apropen a un vaixell fantasma a l'horitzó que ve cap a tu, un funaiurei gran, enorme, que emergeix de sota el mar i que intenta girar-te la barca. De vegades no és tant l'intent de girar, sinó d'atrapar, de deixar-la bloquejada. I et demana una cosa. Un cullerot. Imagina't tu, t'apareix un fantasma de sota el mar gegant i en lloc de demanar-te la vida o demanar-te qualsevol cosa, oh, un cullerot. Tu li has de donar aquest cullerot, si no et bolca la barca. I quan li dones el cullerot, el que fa és agafar aigua del mar i posar-la damunt de bord. I vinga una, i dues, i tres, com si estéssim allà repartint sopa aranesa, per dir-ho així, saps? Vull dir, vinga, va, pum, 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 fins que el vaixell s'enfonsa. Davant d'això, què van pensar els mariners com a tontos del tot? Potser no ho eren. Van dir, calla, i si foradem el cullerot? Llavors, quan ens demani el cullerot, sí, li donem, ell ja content, deixa estar les mans de damunt la barca, intenta agafar l'aigua del mar, però quan arriba a bord, doncs ja s'ha buidat aquest cullerot. Per tant, nosaltres podem aprofitar per anar marxant i deixar-lo frustrat en aquest afany d'omplir l'aigua, d'omplir el vaixell d'aigua. És absurd, tot és absurd, no? Perquè em diràs tu, què farà allà un ésser gegant amb un cullerot petit que li poden donar, que seria com una agulleta, no? Al costat, doncs sí. Això és el que fan els funaiurei, intentar enfonsar el vaixell. Llavors, a banda d'aquesta astúcia de donar un cullerot buit o foradat, de vegades el que es fa és tirar ofrenes al mar, això també. I depèn de la zona geogràfica de Japó, les ofrenes són unes o unes altres. Poden passar per arròs, com un plat combinat, com el que sigui, perquè estiguin contents i entretinguts i no vagin a fer la murga en els mariners que estan vius. Per aquesta banda, res més. Ja tenim els funaiurei dels cullerots i els akanames de les pròstates. I d'aquí passem a les futakuchiones. Aquests éssers també són interessants perquè només d'imaginar ja és costós. Ens hem d'imaginar una dona una dona japonesa, doncs, amb aquest punt de submissió, d'entrega, disposada a tot, que menja poc. Bé, són dones que eren molt codiciades, molt volgudes pels avars japonesos, perquè diuen, no, és una dona que m'ho farà tot, que em deixarà la casa com una patena, que em servirà a menjar, i escolta, jo no l'he d'alimentar, tu, com si fos un gerro, saps? Què passa? Que molts cops aquestes dones que no mengen, a darrere el clatell se'ls obre una boca extra. I aquesta boca és molt afamada, està afamada, i menja per les dues boques. Per tant, aquest ésser avar, aquesta persona avara, no, que ha agafat aquesta dona, no perquè se l'estima, sinó per tenir-la com un florero, acaba veient com desapareix del rebost tot el menjar que té i no ho entén, perquè la seva dona no menja. O sigui, hi ha moltes llegendes en què aquest personatge un dia es queda a casa fent veure que se'n va, vigila i veu com la seva dona es desfà el monyet que té al cap i aquests cabells es reuneixen en formes com si fossin de serps, de tentacles, i cada punta d'aquest tentacle pot enganxar menjar d'on sigui i portar-lo directament a la boca que té al darrere, una boca amb llengua i amb dents esgarrifoses. Quin és l'origen de les fotacutxiones? N'hi ha dos, segons llegendes. Un són les dones que no han alimentat els seus fillastres, és a dir, que han creat diferències entre els fills propis i els fills de la parella. Els seus els han fet créixer formosos i els altres els han deixat morir de fam. Que dic jo que en una situació així el pare alguna cosa hi hauria de dir, no? Però tota la càrrega sempre és damunt la dona. Ell és la responsable de deixar morir d'inanició els fills del marit. Quan això passava, l'ànima d'aquest fill que havien deixat morir es traslladava al cos de la dona. I aquesta fam, aquestes ganes de devorar-ho tot perquè no l'havien alimentat, perquè no havia tingut opció, de cop i volta es rebel·len i aquesta segona boca és la que deixa anar tot d'insults, d'improperis i absolutament de tota la dona per obligar-la a alimentar-la. Perquè és així, eh? No és que tinguis una boqueta i mira, et passeges. No, no, és que aquesta boca té molt mala bava i et diu absolutament de tot, t'humilia, et posa a prova, t'amenaça. I si, malgrat tot això, tu fas oïdos sordos, no? Que dius, poses uns taps a les orelles, és que digui el que vulgui, té un crit ferotge del qual no pots escapar i que t'estavella el cervell. Un crit agut que el que fa és rendir-te, que la dona es rendeixi a la voluntat d'aquesta segona boca. Per tant, no hi ha salvació possible, l'has d'alimentar. I una altra llegenda ens diu que l'origen d'aquesta boca és un cop de destral que, mira, la dona va passar per allà, tu estaves tallant llenya, no saps ben bé com va anar, pam, un cop de destral al clatell. Una ferida mal curada que a la llarga es transforma en aquesta segona boca.
A mi m'agrada més la primera.
És la primera.
És més...
Sí, no? Aquesta segona és massa casual. La primera té més xitxa.
Sí.
Doncs sí, les fotacutxiones te les pots trobar quan hi ha algú que menja poc i has de sospitar una miqueta, que potser allà darrere hi ha un segon ens estrany que la domina. I per acabar, voldria parlar dels kappa. Els kappa són uns éssers que tenen un aspecte com de granota, petits, diguéssim, estatura nen de 10 anys, però tenen la pell verda com una forma de granota, amb una mena de bec estrany, com de granota, no? Per dir-ho així, no és un bec ben bé. Les mans també, les extremitats són molt amfíbies, però en canvi al darrere porten una closca que seria com de granota. En diuen capa perquè es veu que la capa també és d'origen portuguès i és capa igual que l'entenem nosaltres, una capa. Per tant, aquesta mena de closca feia l'efecte de capa com de protecció. Un cop ens hem imaginat això, que ja és prou estrany, aquesta mena d'amfibi petit, però no tan petit perquè és mida nen, amb una closca, ens hem d'imaginar, a més, un cap molt a l'estil frare. És a dir, tot de cavallet per davant i per darrere, una rodona de cabell, però al centre una coronilla que està buida. Però aquesta coronilla, en lloc de ser la d'un frare, no, que es diga la closca normal, està buida. És com un recipient i en allà hi ha aigua. I aquesta aigua que hi ha al damunt, a la coronilla d'aquests éssers, és el que els dona força, la vitalitat, i la saviesa, i la punyeteria, i absolutament tot. Són éssers que van darrere dels nens. Els agraden, els nens, però no els agraden per jugar, eh? Els agraden per fer treballaries i fins i tot per esquarterar-los i devorar-los. Els troben bons, els troben saborosos. Només hi ha una cosa que els agradi més que la carn de nen. T'atreveixes?
No.
Jo crec que no ho diries mai.
Ai.
Cogombres.
Vaja.
Cogombres. Podrien demanar qualsevol altra cosa. Si els agrada la carn humana, no? Dius, va, no sé, la carn de javelí. No. Cogombres. Que seria com l'acompanyament, no? Doncs no, els cogombres els agrada més fins i tot que els nens. I és l'única manera de salvar els nens. En els rius, la gent hi tirava cogombres, perquè els cap anessin cap allà i es barallessin per menjar els cogombres i deixessin els nens tranquils. Però els cap eren molt trapelles, no només devoraven nens, sinó que anaven a espiar per allà, a mirar mentre les noies despullaven, no? Les noies nues, quan es banyaven pel riu. Ells sempre estan vora del riu, merdejant per allà el riu. Els capa són tan poderosos i és una llegenda tan, tan particular i tan comuna en la societat japonesa que fins i tot no sé si us sonarà el nom d'anar a un restaurant japonès i demanar els kapamakis. Els kapamakis són makis amb cogombra, evidentment. Per tant, a partir d'ara ja ho sabeu, com demaneu uns kapamakis, recordeu l'origen. Són aquests éssers verds que esquarteraven nens, per favor. Ara, hi ha una manera, de vèncer els kapamakis. I no us cregueu que és amb espases i ganivets i amb lluites a mort. No. Ells són trapelles, són així vulgars, però també són molt curosos amb les tradicions i amb el codi d'honor dels japonesos. Per tant, si tu saludes a un kapa, amb la reverència pròpia de la cultura japonesa, que és inclinar el cap, inclinar el cos, ells estan obligats a tornar-te la salutació. Què passa? Que quan s'ajupen, l'aigua de la closca se'ls en va, s'aboca, cau. Per tant, queden desmes o directament morts. Mireu si és fàcil acabar amb un cap. Una salutació i tant amics.
Veus que bé. Doncs bé, després dels Akaname, els Funayurei, els Futakoshiones aquesta i els Kappa, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Marina, i tornem doncs, d'aquí un mes amb més déus meus.
Perfecte.
Que vagi bé.
Igualment.
Adéu.